Ple ordinari del juliol de 2021, en aquest cas aquí a la Casa La Paeria, de forma presencial. Disculpem al Joan, que ha dit que arribarà un pelet tard per temes de feina, però començarem igualment, i la Mari Pau, que tot i que va recuperant-se, doncs encara no està en disposició de venir presencialment. Molt bé, doncs passem al primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna pregunta sobre l'acte? No? Doncs, senyor secretari, entenc que s'aprovaria per unanimitat dels assistents, evidentment.
Aprovat per 14 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé. El punt 2 és l'expedient 971, que és l'aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Balaguer per l'any 2019. Es va fer la Comissió Especial de Comptes, es va tenir exposició pública i ara representa, com no hi ha hagut cap mena d'al·legació, és el ple en què li toca fer l'aprovació del compte per després enviar-lo ja directament a la Sindicatura de Comptes i a tots els altres organismes que toquen. Hi ha alguna pregunta sobre... Sí? Com que fem per ordenament, no?
Va. Bueno, més que per justificar l'abstenció, una mica seguint els criteris sí. Que ja vam definir una miqueta a Comissió Especial de Comptes, en el sentit que és un pressupost que nosaltres mig any no vam estar com a grup municipal.
Molt bé, doncs abans entenc que passaríem a votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions?
Aprovat per 11 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana i Grup Socialista i 3 abstencions del grup de Junts per Balaguer.
Molt bé, passem al punt 3, que és l'expedient 807, que és l'aprovació definitiva del projecte d'obres, projecte d'arranjament del carrer Almatà, segona fase, tram, carrer Tarragona, carrer Almatà. En aquest cas es va fer l'aprovació inicial, es van fer tots els tràmits, no hi ha hagut tampoc al·legacions, hi ha hagut tots els permisos, diguem-ne, ja otorgats, i per tant ara passem a l'aprovació definitiva d'aquest projecte d'obres, que, com ja vam dir, va lligat a una subvenció que havia de resoldre's ja, però encara no s'ha resolt, i esperàvem per poder fer conjuntament amb la primera fase, que era la que anava des del passeig fins al carrer Tarragona. D'acord? Alguna pregunta sobre això? Sí, senyor Guifré.
Sí, quan vam fer l'aprovació inicial es va comentar que volíem fer un estudi de circulació per definir si treien un aparcament i mantenien els dos sentits de circulació o mantenien un únic sentit de circulació. La pregunta és, han pogut iniciar aquest estudi de circulació o esperaran a tindre l'obra executada per fer l'estudi?
No, nosaltres creiem que a dia d'avui, tal com està, ha de ser amb doble sentit de circulació. I el que vam dir que, en tot cas, si es plantegés, s'hauria de fer amb un estudi global de la implicació que tindria a la resta de carrers el poder passar a doble circulació. Per tant, al començament hi haurà un espai, o sigui, guanya espai els vianants, hi haurà una línia menys de vehicles estacionats i hi haurà del doble sentit de circulació. L'estudi, nosaltres estem mirant ara tot l'estudi de mobilitat que hi havia famós de fa molts anys del RAC i farem una renovació, hem parlat diverses empreses per poder fer ja, diguem-ne, l'actualització i perquè hi ha alguns carrers nous, hi ha tipologies diferents i també una altra visió, francament, de la mobilitat, no?, al cap de tants anys. I caldrà mirar això, perquè a dia d'avui, clar, hi ha una sola direcció, val?, que està pensada a... entre la plaça de davant del Sagrat Cor fins a la plaça de Sardana, però és que, per altra banda, el carrer Barcelona, tal com enllaça amb la variant, clar, està molt utilitzat tant de sortida com d'entrada, no? I, per tant, clar, caldria valorar si realment quin carrer s'hauria de menjar. La de sortida només pot ser ell, perquè si ho fessis per més davall ja t'has passat la sortida, per tant, hauria de ser amb aquesta mateixa direcció que tenim ara la resta, però per altra banda, clar, els carrers de dalt, que no són carrers gaire amples i que tiren cap a les casetes, s'haurien de minjar tot el trànsit que ens arriba a la variant, els que no baixessin cap baix, no? Per tant, això vam pensar que era més aviat de mobilitat general, més que no pas del tros concret de carrer, perquè és el que diem a vegades, no tenim carrers molt grans a Balaguer i els pocs que són més o menys amples, doncs clar, doncs s'ha aprofitat perquè tinguin trànsit. Per tant, en aquest cas, l'ampliació que està a vorera jo crec que li donarà un acondicionament, diguem-ne, diferent, que ja estarà molt més humanitzat, però a nivell de vehicles, de moment, fins que no tinguem un pla més general que ens proposi, en tot cas, quina és la direcció que hauríem de tindre i quines alternatives de trànsit caldria fer pels vehicles, que pensem que és la part més densa en quant en quant a població, no? On viu més gent, per tant, quan la gent arriba és on va més gent, per tant, tots aquells carrers s'han de menjar molts cotxes que ara se'ls està menjant al carrer Barcelona, de fet.
Vale. En el sentit de l'estudi aquest que estan preparant o volen preparar o que han parlat amb les empreses, en el sentit que els volíem fer la petició o almenys que es tingués en compte per a l'hora de valorar és que si finalment acabés sent un únic carril, perquè es pot fer un únic carril, valorar que en lloc de tornar d'aparcament es pugui ficar el carril bici, perquè entenem que és un carrer important que ajudaria que a poc anar implantant el carril bici.
Molt bé. Aquesta és la idea, diguem-ne. Molt bé. Senyor García.
Hola, bona nit a tothom. Només volia afegir un comentari també en la línia aquesta. Jo crec que sí que es podria fer d'una única direcció, seguint la mateixa direcció que té ara el carrer de Barcelona en la zona que ha comentat, i la direcció de retorn que fos l'Avinguda dels Països Catalans, l'única solució lògica. Però podria ser una manera de fer-ho. Si fem les voreres més amples i també introduïm un carril bici, jo crec que els veïns guanyaran qualitat de vida. Jo crec que és una opció que hauríem d'estudiar i considerar.
Sí, ja dic, el que passa és que el volem fer dins d'un estudi més ampli, no? Que tingui en compte la mobilitat global. Llavors, al seu moment hi va haver aquell estudi que es va fer pel RAC, que no es va acabar tirant endavant. Nosaltres ara, quan el vam recuperar, el que vam veure és que hi havia certes coses que eren millorables, deixant a part, evidentment, que a nivell de sensibilitat respecte a la mobilitat, amb 10 anys ha canviat una barbaritat les coses. Vull dir, ara, totes les ciutats van a fer zones peatonals, van a fer mobilitat sostenible, etc, mentre que fa 10-15 anys vull dir, se feien més carrils a les carreteres i més. Per tant, vull dir, és qüestió de tenir un estudi seriós que ens permeti tenir alternatives. No han comentat res del sentit del vot, entenc que era favorable.
Sí, favorable.
Sí? Doncs, senyor secretari.
Aprovat per 14 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, doncs passem al punt següent, que és expedient 1017, desafectació de l'ús i servei públic d'aigua del vehicle Opel Combo, matrícula Balaguer 9482 UN. Bueno, és una B, pensava que era Balaguer. Només és donar-lo de baixa, com que està donat d'alta, però s'ha de donar de baixa, no hi ha més. No hi ha cap pregunta, entenc.
Ara hi ha una merma d'efectius.
Sí, el pressupost està previst de...
Estava previst
de restituir-ne, sí. Bueno, l'any passat ja en vam comprar dos, diguem-ne, per poder anar vestint-ho, però sí que és veritat que alguns vehicles són molt vells i a la que vas donant-los de baixa, doncs ja vas comprant-ne altres. Entenc que seria per unanimitat, senyor secretari.
Aprovat per 14 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt cinquè, que és l'expedient 1291, que és la proposta de dies festius locals del municipi de Balaguer corresponents a l'any 2022, que en aquest cas s'escau la festa major en dimecres, dia 9, i com és tradicional, llavors se fa el 9 i el 10. I per tant, és el 9 dimecres i el 10 dijous. Val? Pel 22, s'entén, eh? D'acord? Si no hi ha cap pregunta, senyor secretari?
Aprovat per 14 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, doncs passem al punt següent, que justament és l'expedient 1320, que és la presa de coneixement de la renúncia del senyor José María Colea García al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Balaguer, que és se vota, diguem-ne, no? No se vota. Aquest és donar coneixement? Val. Quan no està a l'activitat de control, pensava que aquesta... Val, doncs simplement és donar coneixement, ja es va veure l'últim ple, que ja es va acomiadar, per tant, ara representes quan des d'un punt de vista legal acabarà no sent-hi i, per tant, farem tota la tramitació de qui és la persona que l'ha de substituir. D'acord? Passem al punt següent, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit al pressupost de l'Ajuntament de Balaguer per l'any 21, que és la número 9-2021. En aquest cas, el que es tracta és d'una modificació de crèdit bastant, bastant complexa, que hi entren moltes coses, que d'aquí ja que vam fer al seu moment agafant, per exemple, com a exemple, el tema del... Bé, s'incorpora el senyor Joan Pla. Doncs que vam fer, per exemple, del premi de cobrança que es pagava a la Diputació, habitualment el que passava és que sempre, com que arribava l'any següent, no estava pressupostat el de l'any que tocava. Però des del punt de vista comptable l'has de tindre l'any que toque. Per tant, representa que l'any 2020 hem de tindre pressupostat el del 20 i el 2021 el del 21. Però clar, el del 20 acaba arribant al febrer-març del 21. Per tant, representa que tu tenies els diners que han anat, diguem-ne, romanent si t'han sobrat, entre cometes, però no és que t'hagin sobrat realment, és que tu els havies ficat per pagar-ho. Per tant, ara què fas? El recuperes de romanent per pagar-ho. Per tant, aquestes coses no són coses que s'han quedat sense crèdit, sinó que és un funcionament una mica diferent que va començar amb aquella modificació de crèdit que van fer, que és que se va cap a romanent aquelles coses que són com compromisos per l'any següent, potser haurien d'anar amb un altre nom, perquè vull dir, al final aquest 413, que abans era el famós 413 que diem sempre que un se retallia amb un altre, de que has deixat factures al calaix, etcètera, etcètera, després se van afegir les que havien arribat tard i ara les que havien afegit tard i tenen crèdit. Per tant, hi ha tres coses dins del mateix número, per tant, una mica complexa d'entendre, però realment és simplement això, no? Que vam ficar uns diners per pagar aquestes coses, els diners hi eren, però les factures, per exemple, les de la llum, les de telèfon, les del Consell Comarcal de Serveis Socials o de tractament de residus o de recollida selectiva o de la deixalleria, tot això, com que arriba, quan s'ha acabat l'any, arriba al començament de l'any següent, malgrat que hi hagués diners, doncs tu aquells diners t'han sobrat de l'any passat i els vas a buscar romanent. Bueno, és una mica complexa, eh? Vull dir, aquí, sé que alguns de vosaltres heu vingut a preguntar intervenció sobre el tema i bueno, suposo si hi ha algun dubte o així ho podeu preguntar, però era una miqueta... La idea és aquesta, no? És a dir, els deixes anar cap a romanent per poder tornar a agafar de romanent, per entendre'ns. Alguna pregunta?
Sí. Sí, realment vam vindre a preguntar perquè realment és complex d'entendre-ho. Sí que és veritat que entenem que totes les partides tenien crèdit al pressupost del 2020, per tant, res a dir. Passa que pot ser una reflexió que ficar l'informe d'intervenció és que és veritat que ara, durant l'any passat i aquest any, podem aprofitar el romanent de tresoreria una miqueta amb el sentit que vulgui cada ajuntament. Clar, que si l'any que ve una miqueta està definit de la mateixa manera, que no tinguem problemes a l'hora d'utilitzar el romanent de tresoreria. Pues jo entenc que potser ara, si hi ha un canvi d'intervenció, potser això s'hauria definit d'una altra manera. Més que res perquè l'any que ve ens trobem un problema de que no tinguem diners per pagar les factures.
Això és una reflexió que també vaig fer a la persona d'intervenció, de dir, hosti, trobo molt bé, o sigui, és coherent, tu deixes que se'n vagi cap a romanent i ho tornes a agafar, té sentit. Però clar, ara tenim els romanents lliures. Al moment que hi hagi limitacions, com hi han sigut durant molts anys, i és probable que torni a vindre, clar, els hauràs ficat allí, però és que igual no te'ls deixaran anar a buscar. Però bueno, clar, com que ara representa ja el canvi a intervenció, haurem de veure quina és la... De fet, la manera aquesta era diferent de la persona anterior. Per tant, com que a vegades, en funció de la persona que ho ocupa, té una manera de veure-ho o una altra, però hem de veure com encara la persona que porti a partir d'ara intervenció, però sí que és cert que a mi em sempre planteja aquest dubte, no? És a dir, ja tenim la llibertat, diguem-ne, d'utilització de romanent i no tenim regla de despesa i no sé quantes coses més, per tant, fantàstic, però clar, el dia que ens torni a fer una limitació, com ho...
Teòricament l'any que ve, aquesta, no?
Sí.
Teòricament, si no ho canvia...
Teòricament l'any que ve podria passar això i per tant representa que, malgrat que ho deixaríem que anés cap a romanent, potser quan aniríem a buscar de romanent no ens ho deixaríem agafar romanent.
Ho podríem agafar tot.
I clar, vull dir, al final sembla poc, però són 700 i pico mil euros. Clar, vull dir, són, clar, 300 ja són de premi de cobrança, però clar, després ja dic, els pagaments de totes les coses que fas al Consell Comarcal, del transport urbà, és a dir, de tot aquest, després hi ha temes de llum, temes de telèfon, temes de gas, o sigui, totes les factures que, sent de serveis que són de l'any anterior, els tens a l'any següent. D'acord? Molt bé, hi ha alguna pregunta més? I en quant a sentit de vot, senyor Ricard?
Favorable.
Favorable? Sí? Doncs, senyor secretari?
Aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que són els assumptes d'urgència. El primer és la modificació de l'ordenança fiscal, que l'expedient 671 reguladora de la taxa de servei públic de transport col·lectiu urbà. Aquí ens haureu de disculpar perquè us ho vam dir al seu moment de que ho teníem pendent de fer, però com que no ens va entrar al ple del juny, entre la Laura i jo estem convençuts que ho havíem fet. I repassant documentació ahir, hosti, però si això no vam arribar a passar, ni vam parlar, ho vam dir, és que segurament us ho entrarem, ho vam dir a la informativa del juny, i se'ns va quedar com si ho haguéssim fet. Per tant, el mateix que havíem dit és el que passem. Per tant, quins canvis hi ha? Afegim un apartat 4, que és el següent. El servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers per als usuaris menors de 6 anys és gratuït. que això se podia interpretar de les tarifes, perquè tu ficaves de 6 a 18 el preu, de 18, però no hi ficava que els de menys de 6 no pagaven. Se podia entendre perquè no estaven enlloc. Però bueno, preferim, aprofitant que ho toquem, no era per això que ho tocàvem, ja ho sabeu, però... Llavors, el 6 li fem un petit canvi perquè lligui una miqueta amb el 5, i el 5 és el que us llegiré, que és el que l'important, i el 6 era que seria gratuït el servei públic de transport col·lectiu urbà a l'alumnat, etc etc. Ara deixem, serà gratuït el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatges per als grups escolars amb horari lectiu derivat d'activitats programades pels centres educatius adscrits al sistema educatiu de Catalunya. És a dir, els desplaçaments que fan els col·legis amb horari lectiu té una targeta negra, que és gratuïta, però que han de passar-la perquè així sabem quanta gent puja i baixa de l'autobús, a quanta gent donem servei, no? I el que sí que afegim, que és aquest apartat 5, que serà el següent. Serà gratuït el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers per a l'alumnat dels centres educatius adscrits al sistema educatiu de Catalunya durant el període d'activitat escolar, comprès entre el dia d'inici de classes i la finalització, aprovat anualment per ordre del Departament competent en matèria d'educació de la Generalitat de Catalunya. És a dir, durant l'època escolar, representa que tothom que estigui matriculat, o sigui, nens i nenes de 16 cap baix, entenc que tots, perquè són... és obligatori l'educació, doncs tindran la gratuïtat amb l'ús de l'autobús. Per tant, per una banda, hi haurà, que era una de les problemàtiques que se'ns havia plantejat amb el gran creixement que hi havia hagut de matriculats a ESO, que no podien encabir a la ciutat de Balaguer, i molta gent que, malgrat que visqui al costat de la ciutat de Balaguer, anava a l'Almatà, doncs tindrà la possibilitat d'anar amb autobús, diguem-ne, fins a l'Almatà, sense que això li representi un cost per la seva butxaca. I, per altra banda, també, això ho fèiem, diguem-ne, amb la Laura, i per altra banda amb el Javier, també era una mesura de dir, home, a veure si aconseguim que com més gent agafi l'autobús, menys cotxes vagin, diguem-ne, a portar els seus nens i nenes als centres, no? Perquè això també ajudarà a la mobilitat i descontaminarà, entre cometes, la ciutat. Per tant, la proposta és aquesta. D'acord? Alguna pregunta?
Bé, nosaltres estem totalment a favor. Només volia puntualitzar si aquesta gratuïtat s'extén també als caps de setmana.
No. A veure, el tema és, el diumenge no n'hi ha, val? I
dissabte... Hi ha les activitats esportives i hi ha coses...
Sí, l'ús que tenim controlat és tan baix que al final, per no dificultar la gestió del conductor, que al final és qui ha de gestionar-ho, diguem-ne, el que hem fet és de quan comença el curs a quan acaba el curs. Per tant, si és dissabte, si és Setmana Santa o si és Nadal, també serà gratuït. Serà durant el curs. I a l'estiu, si algú ha d'anar a la piscina, doncs pagarà els 40 cèntims i pujarà a la piscina. No hi haurà...
Seria sobretot als dies, això, els dissabtes, que hi pot haver activitats esportives i...
No, perquè les estades, com que som nosaltres que ho fem, clar, representa que ja som nosaltres que l'utilitzem. Nosaltres ja no ens cobrem a nosaltres mateixos. És a dir, si nosaltres fem l'art estiu, o per exemple amb el cota zero, quan a les 12 acabaven al castell i llavors passava l'autobús a recollir-los i els portava fins a la piscina, clar, aquest trajecte és gratuït perquè és un trajecte propi. És a dir, és una activitat que munta la pròpia paeria i, per tant, no es cobra la paeria amb ella mateixa. S'hauria d'intercanviar els diners de la mà, per entendre'ns. Per tant, no es cobra la paeria meva mateixa.
La qüestió és si potser valdria la pena incloure explícitament tot dissabte que aquest període està inclòs. No s'interpreti que només els dies lectius.
Fiquem el període, no fiquem dies lectius. Havíem tingut una proposta que érem dies lectius, però al final per facilitar-li... Perquè hem de tenir en compte que a vegades fer els reglaments sentats està molt bé, però després quan li arriba a la gent... I la persona que està al conductor, diguem-ne, li arriba i ha de saber si aquesta persona pot entrar, no pot entrar, si és gratis, si no és gratis, bueno, doncs fem curs escolar. Fem curs escolar i llavors durant el curs escolar funciona d'una manera. A més, hem de tenir en compte que representa que la gent tindrà la targeta, anirà recarregant, per tant, sempre li anirà, però quan arribarà en un moment determinat de l'any, el dia que haurà acabat el curs, clar, fas un canvi de programa i aquella targeta s'ha de recarregar, ja no és gratuïta. I quan s'ha acabat i torna a començar el curs, llavors tornes a fer el canvi de programa. D'altra manera, cada setmana, en funció si hi ha dies de festa, en funció no sé què, hauries de fer. Per tant, ha de ser senzill d'aplicar. M'explico? Ha de ser senzill d'aplicar. D'acord? Senyor Frem?
Sí, nosaltres tot el que sigui fomentar el transport públic, evidentment, estem a favor i creiem que s'ha d'apostar per aquí, per tant, el nostre vot és favorable.
Molt bé, doncs entenc que tothom, doncs, secretari?
La urgència primer.
Ah, perdó, sí, perdó.
Dels dos apartats.
Sí, sí, és que he parlat de l'urgència i després no... Vots de l'urgència, la justificació d'urgència l'ho us he dit, és a dir, estem convençuts que ho havíem passat, convençudíssims els dos, val? I quan vam repassar-ho per poder fer la comunicació, hosti, com és que no hi ha, i no, havíem parlat a l'informativa del juny, no va acabar entrant perquè faltava l'estudi de costos al ple de juny, però estem convençuts que ho havíem fet, per tant, l'urgència és aquesta, és a dir, hauríem de tindre ara per poder ser aplicable a partir del començament de curs. Val? Doncs entenc que substanciem l'urgència, sí? I el vot també és favorable, no? Doncs les dues coses.
Llavors, ratificada l'urgència per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents, i aprovat l'assumpte per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, doncs passem al punt següent, que és l'expedient 1468, que és la moció referent a la liquidació del model de finançament per l'exercici 2020. Bé, en aquest cas, justifiquem l'urgència, és a dir, ahir a la taula... que havia els consellers d'Economia de les Comunitats Autònomes, juntament amb l'Estat, es va acabar aprovant que les Comunitats Autònomes tindran una correcció respecte a aquesta falta, entre cometes, de càlcul per la baixada de l'IPC, no? Abans del PIB, perdó. Què passa? Que l'Estat te fa una previsió del que pujarà i els diners que t'aporta, que són a Balaguer 3.800.000 o alguna cosa així, te'ls calcula en funció de quina és l'economia que hi haurà al país. Clar, quan més o menys l'economia va fent el previst, doncs tot va bé. A l'any 2008-2009 hi va haver una caiguda de cop, no? Que va ser com va venir la crisi. Què va passar? Que quan al cap de dos anys se van fer els càlculs del que havien de rebre els ajuntaments, es va veure que el que havia lliurat a compte l'Estat era superior a el que li hagués pertocat pel model. Per tant, què va passar? Que l'Estat va reclamar als ajuntaments el retorn d'aquests diners, que això devia començar l'any 11. Quan devia començar vosaltres, quan, em sembla que és quan se va començar a tornar. He fet la consulta ara de com estava el del 2008-2009, vale? I a final d'any ho acabem. Si hem estat pagant durant 10 anys, vale? Per retornar uns 840.000 euros a l'Estat. Vale? Hi va haver un petit decalatge el 13, però que es va solucionar en dos anys perquè era molt petitet i per tant no va afectar. Què passa ara? El 2008-2009 no va ser res comparat amb la caiguda del PIB del 2020. Per tant, la previsió és que d'aquí dos anys, quan l'Estat digui, ei, de lo que et vaig avançar del 2020, la liquidació és aquesta, el més probable és que tots els ajuntaments de l'Estat haguem de tornar una mà ingent de diners a l'Estat. Les comunitats autònomes han aconseguit, ahir va ser, ho van anunciar, han aconseguit de que no se'ls tinguin en compte. Els ajuntaments demanem, evidentment, el mateix. Com que hi ha hagut unes declaracions avui de la ministra i encara érem a temps de ficar-ho, vale, doncs, us han fet aquest canvi al que us van presentar i l'urgència, que és el primer que hauríem de substanciar, era per això, no? Perquè, o sigui, com més aviat ens posicionem de dir, ei, que els ajuntaments creiem que això, doncs, doncs, bueno, doncs busqueu una altra manera, però no pot ser que ens hagueu donat uns diners que haguem pressupostat, és que el fort és això, han pressupostat com a reals uns diners, clar, si ara ens diuen que hi ha un milió menys i t'ho diuen d'aquí dos anys, clar, com ho farem? Què haurem de tornar a fer? Què tornen a fer? Tornar durant 10 anys, 100.000 euros l'any, no sé què, doncs bueno, hi ha d'haver una manera de parar el cop, per tant, una manera d'ajudar els municipis seria doncs, corregir això, no? Aquesta és la... Abans, no sé, sobre l'urgència, com ho veieu, si hi ha alguna cosa, l'urgència era aquesta, eh? Vull dir que el puc fer el més aviat possible perquè coincidia justament que us ho van passar ahir perquè és que ahir va ser quan se va aprovar això i si no, doncs clar, no et podien passar fins al setembre i clar, dius, al setembre vés a saber com estarem, per tant més val ja haver enviat i com màxim municipis reclamem, a veure si ens sortim. Dices tu mateix?
Sí, com a... Moció referent a la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020. L'esclat de la pandèmia va comportar una recessió econòmica sense precedents que ha impactat sobre les finances públiques de totes les administracions. D'una banda, l'aturada de nombrosos sectors econòmics ha comportat una reducció dels ingressos tributaris. Per contra, la necessitat d'atendre l'emergència social derivada de la crisi ha comportat una major despesa pública. Com a resultat de tot plegat, hem assistit a un desajust dels comptes públics de l'any 2020 i, vista l'evolució de les diferents onades de contagis, probablement tancarem el 2021 amb un escenari similar. L'actual estructura territorial consta de diferents nivells d'administració que tenen assignades competències pròpies i, per tant, han d'assumir despeses, però, en canvi, es troben limitades per la banda dels ingressos per un model de finançament autonòmic i local clarament insuficient i per una normativa bàsica que limita l'autonomia financera de comunitats autònomes i ajuntaments. A priori, la lògica del model de finançament és que les diferents administracions han de tenir garantit el principi de suficiència financera, és a dir, que amb els recursos provenents del model de finançament, més els ingressos propis, han de poder finançar les necessitats de despesa derivades de les seves competències. Doncs bé, si en condicions normals ja es compleix més aviat poc, en un context de recessió econòmica sobtada provocada per una pandèmia mundial, és evident que aquest principi de suficiència financera es trenca completament i en aquest cas es fa necessari recórrer a mecanismes excepcionals per poder ajustar els recursos a les necessitats. És a dir, cal recórrer als mercats financers per finançar els dèficits, traslladant les actuals càrregues a exercicis futurs. Aquí és on ens trobem que la pròpia estructura del model de finançament fa que només l'Estat disposi de les eines necessàries per finançar aquest dèficit a llarg termini, restablint així el principi de suficiència financera per al conjunt de les administracions. Si bé l'Estat va articular un mecanisme en favor de les comunitats autònomes, probablement insuficient, en el cas dels ajuntaments no va transferir ni un euro addicional al que s'estava previst abans de la pandèmia. Això malgrat s'havia compromès inicialment a transferir un fons Covid de 5.000 milions d'euros. Així doncs, els ajuntaments han hagut d'assumir una caiguda dels ingressos propis, particularment de taxes i preus públics, alhora que han incrementat la despesa social i han destinat recursos al teixit econòmic davant la inoperància de l'Estat. Ara, en canvi, ens trobem que, sense haver transferit un euro addicional als ajuntaments, per preservar el principi de suficiència financera, l'Estat començarà a reclamar les liquidacions del model de finançament del 2020, és a dir, la diferència entre allò que va transferir en base a les previsions d'ingressos prèvies a la pandèmia i el que efectivament va ingressar per les grans figures tributàries com són l'IRPF, l'IVA o l'impost de societats. És a dir, que a la pràctica l'Estat ni tan sols estaria assumint el dèficit resultant de les seves pròpies figures tributàries, sinó que en part l'estaria traslladant directament als ajuntaments. La Federació de Municipis ja ha avançat que serien al voltant de 3.000 milions d'euros el que haurien de retornar als ajuntaments. Si bé aquesta lògica del model de finançament és aplicable en un context de reducció d'ingressos fruit del cicle econòmic, en el qual les diferents administracions poden fer ajustos progressius dels seus comptes, entenem que en cap cas ha de ser aplicable en una situació d'excepcionalitat com la que encara estem transitant i que requereix de disposar del màxim de recursos per abordar les conseqüències socials i la necessària i urgent recuperació dels sectors econòmics. Limitar-nos a una aplicació estricta del que recull el model de finançament condemnarà els ajuntaments a aplicar retallades immediates sobre els seus pressupostos, cosa que xoca frontalment amb el consens polític de que cal afrontar aquesta crisi amb una recepta ben diferent al que es va fer a la crisi del 2008 i que ens va condemnar a una recessió estructural que es va allargar en el temps. Si bé en la crisi iniciada el 2008 es va fer un primer intent de polítiques expansives, de seguida l'Estat va imposar una austeritat extrema que va endarrerir la recuperació econòmica. L'austeritat ja no ha de ser una opció i seria deslleial imposar-la a la resta d'administracions. En la mateixa línia de donar continuïtat a polítiques expansives que acompanyin i reforcin la reactivació econòmica i davant l'anunci de la Comissió Europea de mantenir suspès el Pacte d'Estabilitat, és imperatiu que l'Estat espanyol prorrogui la suspensió de les regles fiscals i que ho faci amb la màxima celeritat per facilitar una òptima planificació de cara al pressupost 2022 que ja estan treballant els ajuntaments. Si bé la darrera Comissió d'Administracions Locals, celebrada en data 28 de juliol, es van anunciar algunes mesures que van en la línia de les reivindicacions que fem en aquesta moció, considerem que encara són insuficients i requereixen d'una major correcció i, sobretot, hauran de ser formalitzades i no queden anuncis que després no es compleixen. Atès que els ajuntaments estan donant resposta des de la proximitat a les necessitats socials sorgides de la pandèmia, atès que els ajuntaments també han patit una reducció dels seus ingressos propis, particularment de taxes i preus públics, atès que el govern de l'Estat no va complir amb la seva promesa de transferir un fons Covid de 5.000 milions en favor dels ajuntaments, atès que l'emergència sanitària continua vigent i el ritme de la recuperació econòmica es veurà afectat per les successives onades de contagis, atès que la Comissió Europea ja ha anunciat que prorrogarà per al 2022 la suspensió del Pacte d'Estabilitat de manera que les regles fiscals continuaran sense vigència i, a més, proposa la revisió del marc d'estabilitat pressupostària a partir del 2023. atès que els ajuntaments han de poder planificar els seus pressupostos per al 2022 amb el màxim de certeses i amb l'objectiu de preservar els serveis públics i de seguir contribuint a la resposta social i a la reactivació econòmica, es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Estat absorbeixi la totalitat de l'import resultant de les liquidacions negatives corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 2021 i aprovi una disposició legal per formalitzar-ho. Segon, que l'Estat articuli el fons Covid de 5.000 milions d'euros en favor dels ajuntaments, tal com es va comprometre a fer la ministra d'Hisenda. Tercer, que el Consell de Ministres sol·liciti al Congrés dels Diputats la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2022. Quart, que l'Estat defineixi l'import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en cap cas sigui inferior al del 2021. Cinquè, demanar a la Generalitat que mantingui i reforci les polítiques de suport al món local, com ja va fer amb el Fons Extraordinari de Cooperació Local per valor de 120 milions d'euros. Sisè, traslladar aquest acord al Ministeri d'Hisenda, a les entitats municipalistes representatives i al Govern de la Generalitat.
Molt bé. Alguna paraula sobre el tema? Senyor García.
Nosaltres hem decidit abstenir-nos en aquest punt, en aquesta moció, però és una cosa una mica complicada, diria millor que expliquem una mica més bé això. Més que res perquè entenem que la moció que es presenta és bastant confusa i no, jo crec que no és correcta. Molts dels punts que es plantegen aquí no són tal com s'expliquen. No? Anem a veure, entenem la filosofia. Efectivament, quan el govern va fer una previsió en els pressupostos de l'Estat del 2019 i va arribar la pandèmia i tot allò se'n va anar, no? I clar, ara hi ha un desajust entre el que diguéssim, va preveure que ingressaria per part dels ajuntaments i el que en realitat els ajuntaments poden han ingressat. Això està claríssim, no? Però jo crec que diguéssim, ha fet d'alguna manera, el govern ha fet, el govern, l'Estat, ha fet d'alguna manera donar resposta amb això, no? Perquè efectivament s'ha incrementat el diner que es dona a compte dels ajuntaments, s'ha incrementat un 30%. Estem parlant de 22.000 milions fins a l'any 2022, que és bastant més de lo que parlem aquí, que estime les associacions de municipis té uns 3.000 milions. El que vull dir és que crec que el govern és conscient d'aquest desajust que hi ha en les entitats locals i d'alguna manera ha donat resposta amb aquest dèficit. No ho fa a través dels pressupostos, perquè ja sabem que modificar un pressupost és complicat. Acabem de fer una modificació aquí del pressupost local i entenem que aquest tipus de modificacions en un pressupost estatal deu ser més complicat, no? Per tant, jo crec que donen aquesta resposta en directe amb aquesta mancança que trobaran efectivament els ajuntaments per la seva merma d'ingressos. No? Doncs, hi ha algunes inexactituds que no compartim. Per exemple, la ministra d'Hisenda no es va comprometre mai a fer un fons de 5.000 milions pels ajuntaments. Es va comprometre a fer un fons de 5.000 milions per les comunitats autònomes que ja ha estat pagat. És cert que les entitats locals, els organismes que agrupen les entitats locals, reclamen també un fons similar en concepte de que, clar, hi ha hagut una molta menys mobilitat i, per tant, els ajuntaments han tingut molts menys ingressos en els transports públics. Per tant, hi ha un dèficit que d'alguna manera s'ha de subsanar i som conscients de que les entitats locals estan demanant un tipus de fons similar al que va fer el govern per les comunitats autònomes. Però no és cert que s'hagi compromès a fer un fons de 5.000 milions i que no hagi complert amb això. O sigui, perquè el que es va comprometre va ser el fons Covid per 5.000 milions per les comunitats autònomes, que ha estat efectivament ingressat fa poc. Per tant, això trobem que és una inexactitud. I per tant, la idea l'entenem, però creiem que l'Estat, a través del govern, ha fet una certa resposta indirecta diguéssim, amb més magnitud de lo que en realitat estan estimant les entitats municipalistes. Per tant, jo crec que el govern ha mostrat una certa sensibilitat cap a les entitats locals. No vol dir això que nosaltres no creiem que les entitats locals hagin de reclamar també la seva part en aquest tipus d'ajuts, no? I per tant, jo sí, està bé que les entitats locals pues, negociïn amb el govern algun tipus d'ajuda addicional per poder, diguéssim, suplir aquest tipus de mancances com les que he explicat abans, que són les que naturalment ha donat lloc la menor mobilitat, no? Per tant, com que hi ha coses que no estem o no encaixen bé amb tal com s'han fet i com les ha portat el Ministeri d'Hisenda, nosaltres entenem la filosofia, no ens sembla malament, però ens estimem més abstenir-nos.
D'acord, de totes maneres ha dit una cosa que està més aviat als preàmbuls, en tot cas respecte als acords, vull dir, que absorbeixi aquestes liquidacions negatives o que fiqui el fons o que realment hi hagi una pròrroga de suspensió de les regles fiscals, caldria, ho dic més que res perquè al final sempre ens fiquem, diguem-ne, amb les presentacions que tenen importància, evidentment, només faltaria, però al final són els acords el que estem substanciant, diguem-ne, el que comunicarem. Bueno, el segon, demanem que s'articuli un fons. No diem que s'hagués...
No, però... No, és que sí que es va comprometre.
No, però deixant a part si es va comprometre o no, el fet que es comprometés o no està al preàmbul. Aquí no diem que com que es va comprometre que ho faci, aquí diem que ho faci. Si no s'ha compromet és igual. A veure si m'explico què vull dir. Aquí està plantejat que l'Estat articuli un fons Covid de 5.000 milions a favor dels ajuntaments. Se pot traure tal com va comprometre la ministra. Bueno, però demanem-li. No sé, pregunto, més que res perquè he vist que es ficava molt amb el tema i al final els acords són el fons de la qüestió, és a dir, el poder tindre això de les liquidacions, hem estat 10 anys com a Ajuntament de Balaguer, pagant-lo del 8-9, sí. I després el 13 també vam haver de pagar durant 2-3 anys, per tant, clar, representa que el que reclamem és això, de dir el mateix, entre cometes, que de fet ahir la ministra es va comprometre amb les comunitats autònomes, que és que no se'n ressentiran de les liquidacions a compte i que faran taula rasa. Clar, llavors amb els ajuntaments no ho tenen aprovat i nosaltres reclamem que hi hagi el mateix tracte.
Hi ha hagut aquest increment dels ingressos a compte, que és molt substancial, un 15%, estem parlant de 24.000 milions, que sí que hi ha hagut un moviment per part de l'Ajuntament, i això no reflexe en la moció.
No, bé, el sentit del vot evidentment és lliure, només faltaria, només hi feia la reflexió respecte a això.
No dic que no sigui necessari, sinó que tal com està redactada la moció, no sentia més sostenible.
D'acord. Senyor Edgar?
Sí. Evidentment el nostre vot serà favorable. Entenem que els ajuntaments i locals, sobretot, han patit o estan patint encara aquesta situació de pandèmia, tant sanitària com econòmica, i per tant jo crec que aquí l'Estat central hauria de fer una miqueta de bona voluntat amb el sentit de fer, no la vista grossa, sinó amb el sentit de fer un parèntesis amb aquest plantejament i per donar aquest retorn de diners, perquè entenem que de la situació és prou complicada com perquè encara després dels ajuntaments haguem de retornar durant 10 anys 1 milió d'euros o els diners que ens pertoqui retornar. Potser la moció hauria d'anar una miqueta més enllà i demanar que es modifiqui el model de finançament autonòmic i local. Jo crec que potser estaria bé, però bueno, no passa res. Nosaltres, evidentment, votarem favorablement. L'únic que sí que voldríem fer una reflexió perquè hi ha una frase que potser una miqueta a vegades que diu que condemnarà els ajuntaments a aplicar retallades immediates. Clar, nosaltres entenem que són dues coses que també és una miqueta també és responsabilitat del propi ajuntament o administracions locals el tema d'administrar bé els diners, ser precavuts i saber com s'administren els diners. No estem dient que aquí s'hagin d'aplicar retallades, però sí que fer una miqueta aquesta reflexió, perquè quan hem vist aquesta frase jo crec que potser s'ha d'especificar una miqueta més, que no només seran les retallades per això, a vegades també són per com se gestionen els diners, però el nostre vot serà favorable.
D'acord. Senyor Pla?
Sí, nosaltres també votarem favorables en l'aspecte de que, bueno, que evitar que hi hagi un col·lapse i s'ofeguin les, diguéssim, les arques municipals dels ajuntaments, no? Que no rebin una patacada tan forta a nivell econòmic i que es pugui suavitzar o fer-ho de la millor manera possible perquè no pateixin els ajuntaments, perquè si no també de l'altra manera també patiran els ciutadans, vull dir, això és una cadena i per aquest aspecte doncs, votarem a favor.
D'acord. Bé, suposo que quan se fa la moció es va buscar també els màxims, no?, d'explicar el què pot haver retallat, etcètera, etcètera. I haurien de ser segur si el retorn te'l fan en un any. Això està claríssim. Ara, si fan com van fer el 8 i 9, que al final es va haver de pactar després de molt, de molta batalla política, que se faria en 10 anys, clar, llavors ja representa que sí que al final dels anys hagués sigut el mateix, però si el pressupost concret de l'11 haguessin hagut de tornar 840
milions
d'euros...
Sí, sí, està clar, que si tu fan en un any, has d'ajustar d'alguna manera o altra.
Clar, vull dir, són faves comptades. Ara, sí que és cert que si ho fiquessin també això més amorosit, ho farem en 10 anys, no sé què, doncs, bueno, doncs, llavors segurament gestionant certes coses, renunciant a unes altres, doncs pots acabar quadrant, però clar, en principi, perquè hi ha l'historial aquest que aquesta vegada es va fer en 10 anys, les anteriors canvis que hi havia hagut sempre s'havien fet en un any, per què? Perquè és que normalment són quantitats petites, quan hi ha una baixada, són els típics cicles econòmics que fan una miqueta així. Clar, el del 8-9 va ser així, però és que el del 20 és que ha sigut empicat, per tant, ja veurem els números.
De fet, no hi ha cap estudi ni res, encara, del que s'hauria de retornar? Tenen algun número del que s'hauria de retornar?
No.
Si fa menció, les entitats locals són uns 3.000 milions.
No,
i a part, ells van donar un número, però van reclamar les estimacions que tenia l'Estat. Pensa que l'Estat, més sembla que tarda 2 anys a fer els càlculs aquests. Per tant, això se sabrà, diguem-ne, el 23, segurament, però és que quan el 23 te reclamin, clar, te poden estar reclamant una quantitat molt gran, perquè si pel 8-9, que sí que hi va haver una baixada, hi va haver una crisi, no la nego, evidentment, però és que la baixada de PIB del 8-9 comparat amb la baixada de PIB del 20 no té punt de comparació, per tant, podria ser...
Perquè això és una cosa que t'envien, no?, de secretaries dels partits, però hi ha uns increments del diners que s'entreguen a compte als ajuntaments, un increment anual del 8%.
Sí, dels que t'entreguen a compte, però és que després l'important és el que liquides. No són teus aquests diuen, te'n avanço una miqueta més, però faltarà a veure d'això amb el que liquides, és a dir, si en comptes de 3.800 m'ho donen 4, fantàstic. Però si al final m'ho diuen, te n'hagués hagut de donar 3, vol dir que en comptes de donar 800 haurem de portar un milió.
Com ha dit vostè, aquests càlculs l'Estat els fa en 2 anys vista, perquè clar, moure, jo entenc que ens trobem amb el dèficit de que justament ara, fan 2 anys que va començar la pandèmia, no? Perquè estem parlant dels pressupostos del 2019, però això ja aquest desfase, jo entenc que, bueno, hi ha voluntat òbvia de corregir la situació, no sé.
No, nosaltres, bueno, votem, no? Però sí. Si s'aprova, diguem-ne, doncs entenc que hem de fer la reclamació municipalment, sí. De dir, escolta, que hi hagi aquest tracte, perquè realment si la reclamació fos d'un any seria, no crec que s'atrevissin, seria catastròfica per tothom, m'explico. Molt bé, doncs passem a votació. Vots favorables?
L'urgència.
L'havia dit abans? Abans havíem dit allò de l'urgència. Sí, bueno, l'urgència, al començament he dit allò de l'urgència era perquè havia passat ahir tal i qual i algun problema, em sembla que havia dit que no. El botó torna a preguntar. Sí? Doncs l'urgència i ara el vot de la proposta. Abstencions?
Doncs es ratifica l'urgència per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents, i s'aprova la moció per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer i Balaguer sí, i 3 abstencions del grup socialista.
Molt bé, gràcies. Passem a l'activitat de control, l'expedient 215, que es dona compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020. És una bona notícia que anem recuperant temps perdut amb totes aquestes tramitacions. En aquest cas, només dir que es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb un marge d'un 1,5 milió, que la regla de despesa també es compleix amb un marge d'un 1,270 milions, que l'objectiu de deute públic a final d'any es queda al 38,05%, i que el termini de pagament a proveïdors és de 11,38 dies. Algun que no té molta importància, per la regla de despesa està suspesa, però bueno, es vol saber que s'hagués complert igualment. Per tant, es donar compte. Si no hi ha cap pregunta, passem al punt següent, que es donar compte dels decrets d'alcaldia del número 1118 al 1292. Hi ha alguna pregunta sobre decrets? Lorena? Ah, perdó, havia entès que dies. Sí?
Sí. Són 2 decrets que més o menys són tractem del mateix, que és el decret 1133 a la pàgina 154 i el decret 1235 a la pàgina 270. són contractacions que veiem que són d'urgència.
154, m'has dit?
No, la pàgina 54.
54, la 54. Ah, perdó, de 154. Sí.
Motiu de l'urgència d'aquesta contractació?
Bueno, pues que es va tardar molt a solucionar el tema de l'existència de crèdit, val? I el mateix que ens ha passat amb algun altre procés de que també s'ha anat retrasant, com el de l'interinatge a la policia o el que vam fer al seu moment també de, per la manera que tenien de calcular-ho, el canvi de manera que havia intervenció de calcular-ho, de tal manera que, considerant que no es podia garantir que hi hagués crèdit, si no es podia garantir que hi havia crèdit, no podien fer les contractacions. En aquest cas, era el pintor, els de Manguera i els de reforç de, per les vacances de neteja, i clar, el que ens vam trobar és que anava passant el temps, no teníem l'informe favorable de diners per entendre'ns, i per tant, quan vam aconseguir, diguem-ne, desencallar econòmicament el tema, clar, vam haver de fer-ho per urgència, perquè si no, haguéssim estat massa temps i no haguéssim començat just al final dels cursos, que és quan, per exemple, hem de començar el pintor i, en aquest cas, el...
Entenc que el procés de selecció s'havia fet.
El procés de selecció es va fer amb un avís d'urgència, que són 5 dies en comptes de 20, val? Per tant, el que es va fer és, l'urgència el que feia era que hi hagués menys dies que es pogués fer amb menys dies de procés, però es va fer el mateix procés, i de fet se va presentar moltíssima gent.
No, entenc que, és que m'ha sorprès perquè entenc que el següent decret, que és el 1235...
Quina plàcina és?
La 270. Jo la publicació d'aquesta oferta, d'aquest decret, jo l'havia vist, per això m'ha sorprès que fos per urgència.
Bueno, però és que se pot veure, per urgència l'única diferència està que en comptes d'estar 20 dies publicat, està 5 dies publicat. Però el procediment, a dia d'avui és el mateix.
Vale, perfecte, no.
Si a dia d'avui el procediment, des d'un punt de vista de seguretat, diguem-ne, jurídica, és el mateix. El que passa és que quan se considera que és urgència, tens 5 dies. Per exemple, alguna vegada ho hem fet amb baixes, diguem-ne, perquè si estàs 20 dies obert, la persona ja s'ha ficat bona, si m'explico. Sí, sí, sí. Hi ha l'urgència, però no hi ha menys. A dia d'avui els procediments d'urgència no són menys exigents legalment respecte a les proves o respecte a la manera que es fa la tria, sinó que és escurçar el termini,
vale.
Diguem-ne, de presentació de sol·licituds. Per tant, ho passes per xarxes, ho fas córrer, ho dius a tot arreu, per entendre'ns, però clar, són 5 dies, en 5 dies la gent ha de presentar els seus...
Vale.
I per això és d'urgència. I si no és així, són 20.
Vale,
simplement és per això.
Vale.
Va. Una pregunta més? No? Molt bé, doncs passaríem al punt següent, que són pregs i preguntes. Algun prec, alguna pregunta? Prec tampoc? Sí?
Sí, un prec molt ràpid. És més saber veure com està la comissió de l'Àngel Guimerà, l'estudi... Més que res, perquè van passant els mesos i ja sabem tots que l'any que ve obriran les inscripcions, però clar, va passant el temps, jo crec que...
L'estudi està fent-se, el que passa que hi ha hagut una problemàtica que vam dir al seu moment, que és d'accessibilitat amb una sèrie de dades, val? Que en condicions normals nosaltres pensàvem que estaven en obert, entre cometes, i ha resultat que no. Probablement el canvi de govern, diguem-ne, esperant que hi hagi delegats, que no sé quantos, potser no ha ajudat en quant a això, però en principi l'empresa està fent-ho i està pendent de tindre un accés amb unes dades concretes que necessita, que en realitat les hauríem de demanar nosaltres, i llavors nosaltres vam autoritzar amb ells perquè demanessin ells, i sí que és cert que se'ls ha retardat la resposta. Això ho havia de valorar, em sembla que era el delegat, però que el delegat està i que marxava, entre cometes, ara el Carles ja no hi és, ara hi ha una altra persona, el Claudi Vidal, i per tant parlarem amb ell per dir, escolta, tens això per respondre, doncs intenta autoritzar ràpid, i és perquè ella, aquesta persona, el seu equip, puguin accedir a una sèrie de dades que, com a element extern, diguem-ne, al Departament d'Educació i com a element extern al propi Ajuntament, no hi tenen dret d'una forma directa.
Vale. Hi ha alguna previsió de tindre l'estudi final?
Esperàvem, el Claudi Vidal va entrar divendres passat, per tant, li hem demanat hora, vull dir, no sé si tenies vacances pendents o no, aquest pobre home, però ja li hem demanat hora per dir, escolta, que tenim això pendent de Sant Calleu, perquè en aquest cas l'equip de la Rosalina estan pendents d'aquestes dades per enllestir el treball.
Vale.
N'hi ha cap més pregunta? Molt bé, doncs amb això donaríem el ple per acabat. No sé si alguna persona del públic vol fer alguna pregunta. No? Molt bé, doncs així donem el ple per acabat. D'anar a dir bon estiu a tothom, però molt probablement ens veurem amb un altre ple extraordinari per pressupostos. Molt bé, molt bona nit a tothom.